Són les 9 del matí. En aquesta hora està previst que comenci el ple del Parlament. Serà just després de la lectura d'un manifest en suport al poble gitano, ja que fa uns dies en va ser el Dia Internacional. Un dels punts a l'ordre del dia dins de l'hemicicle serà l'aprovació de la llei per crear un nou centre acadèmic privat, la Universitat de Mallorca. Connectam amb la Cambra Autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia, efectivament, una sessió en la que s'aprovarà amb els vots a favor de PP i Vox i l'abstenció del PSIP la cobertura legal perquè es pugui implantar aquesta nova universitat privada a Mallorca. Abans, però, la presidenta del govern haurà de respondre a les preguntes dels portaveus parlamentaris. El PSIP li demanarà per la gestió de la sanitat pública. Els socialistes creuen que és pèssima i que la consellera hauria de dimitir. També demanarà pel cost de la sanitat Vox, mentre que Més per Mallorca li exigirà una resposta a curt termini davant la crisi de l'habitatge. Més per Menorca, millores en la connectivitat de l'illa. La sessió d'avui també és una jornada de compareixences. Ho faran el conseller d'Agricultura, qüestionat per les ajudes pel manteniment del paisatge. També ho farà el conseller de Cultura per donar explicacions per la política lingüística del govern i el d'Educació per la implantació del Pla d'Infraestructures Educatives a Menorca.
Gràcies, Marta. I la guerra a l'Orient Mitjà ha estat un dels temes centrals de la trobada aquesta matinada entre el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i el de la Xina, Xi Jinping. El xinès ha defensat que tots dos països estan al lloc correcte de la història davant, ha dit, de la llei de la selva. També ho ha reafirmat l'espanyol.
No vamos a tener ningún problema en continuar estando del lado correcto de la historia, de defender lo que consideramos que es justo, que sin duda alguna és legal.
Ha estat la seva primera compareixença després de conèixer que el jutge Peinado ha ordenat el processament de la seva dona, Begoña Gómez. I l'Institut Nacional d'Estadística acaba de publicar la dada d'inflació, és a dir, l'IPC confirmat del mes de març. És la primera referència de l'evolució dels preus a les Balears d'ençà que va començar la guerra a l'Iran.
Sí, perquè la dada que coneixíem fins ara, que també era del mes de març, era la nacional, que era, recordem, un 3,4% de creixement de preus interanuals en comparació amb el març del 2026. Aquesta nova dada que han conegut fa només uns minuts, la de Balears, situa aquesta pujada interanual de preus en un 3,6%, per tant, dues dècimes més que la mitjana nacional. I si ho comparam amb la pujada de preus del mes de febrer, si ho comparam amb el febrer anterior, la pujada és molt notable perquè era d'un 2,2%. Per tant, passant d'una inflació interanual del 2% a més del 3%.
I més de 98.500 persones han estat ateses pel telèfon de l'Esperança en els darrers 40 anys a les Balears. De llavors ençà, el perfil i els motius de les telefonades han canviat molt. Ara els problemes de la societat, com la crisi de l'habitatge, es reflecteixen en el patiment emocional de joves i d'adults en moments crítics de la seva vida.
En una entrevista a l'Informatiu Matí, el portaveu Lino Sales ha apuntat alguns dels motius de les consultes. Assegura que el telèfon de l'Esperança juga un paper important en la prevenció de la conducta suïcida.
Principalmente porque están pasando en un momento de crisis emocional o mental. Estamos hablando de una llamada, por ejemplo, en la madrugada. Entonces, si hay un recurso que está disponible y hay una persona formada, preparada para escucharle con empatía.
I tal dia com avui, però, del 1931 es va proclamar la Segona República Espanyola, per tant, fa 95 anys de l'inici d'una forma de govern que volia consolidar avanços socials i polítics i que es va veure truncada pel cop d'estat del 1936.
El doctor en Història Contemporània, David Ginart, explica que la República va ser un dels viratges més importants de l'era contemporània d'Espanya.
Era realment uns plantejaments, uns objectius força ambiciosos que se varen intentar dur a terme durant aquells anys, evidentment, com sabem, amb uns resultats que no varen ser perfectes.
Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
...21 anys amb tu.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 4 minuts. Bon dia, benvinguts al dia. Començam aquesta jornada. Ho fem amb 12 graus de temperatura, un dia més estable al davant, tot i que la vista taronja per mala mà a Menorca es manté fins les 10 del matí. A la resta de l'arxipèlag, més calma que les jornades anteriors, com dèiem. Compartim, de fet, ara algunes imatges que descrivim per als oients de les zones que ahir colpejaven amb força el litoral de Cala Sant Vicenç, a Pollença. El temporal d'aquest començament de setmana ha complicat les connexions marítimes a Menorca, sobretot, amb desviaments, també algunes cancel·lacions, així tot. Recordem que els ports de Maó i de Ciutadella es mantenen oberts. Avui tindrem moltes més estones de sol, malgrat que durant les hores centrals del dia creixeran núvols, sobretot a l'interior de Mallorca, deixaran ruixats locals. Puja, això sí, la temperatura màxima, amb valors que s'amouran entre els 17 i fins i tot arribarem als 20 graus. El vent anirà afluixant, sobretot de cara al capvespre, o sigui que sembla que ja poden començar a dir que deixem l'hivern enrere. Avui comencem jornada parlant d'educació perquè el Parlament aprovarà la llei de creació de la Universitat de Mallorca. Bon dia,
així
Joana.
Així és, Marta, bon dia. Es tracta d'un centre d'estudis privat impulsat per ADEMA. Tot apunta que tirarà endavant aquesta proposta perquè només hi votarà en contra més per Mallorca, perquè el PSIP ha pactat molt dels punts del text i s'hi estendrà. El govern de Marc Proens ha iniciat o ha incidit en fer en el fet que la màxima prioritat del govern i de la universitat del govern de les Illes Balears és la pública, però que perfectament hi poden conviure amb dues universitats, la pública i la privada. Aquesta serà la primera universitat privada de les Balears amb competències plenes perquè els anteriors centres educatius universitaris eren adscrits a altres universitats espanyoles. De moment, però, no se sap quan es podrà començar a posar en marxa de manera definitiva i a començar també a fer les matriculacions d'alumnes.
Avui també retrem un petit homenatge a aquells negocis que, malauradament, han de tancar la barrera.
Han obert una botiga, un carreró de dalt vila, amb moltes coses curioses que la gent viu oblidat.
Negocis històrics perquè a Ciutat dos establiments emblemàtics diuen adeu o canvien de mans després de dècades formant part de la vida quotidiana dels barris. D'una banda, Calzados Marcos, al barri de Pere Garau, abaixarà la persiana el proper 24 d'abril, després de 36 anys d'activitat. El seu propietari, en Sergio Marcos, es jubila sense relleu generacional. I, de l'altra banda, la merceria La Veneciana, amb 88 anys d'història i 3 generacions al capdavant, es traspassa. El seu propietari actual, en Pere Arbona, defensa que el negoci funciona, però reconeix la dificultat per continuar. Per això, avui en volem parlar en tots dos.
Vos contem també que el Consell de Ministres aprovarà avui el Reial Decret per a la regularització de la situació administrativa de 500.000 de persones migrants que viuen sense papers a Espanya.
Sí, i amb aquesta nova norma, Marta, es preveu donar permís de residència i de treball de feina a aquest 500.000 de persones migrants que viuen a Espanya sense papers. Es produeix 21 anys després de l'anterior i serà la setena de la història de regulació. Podrà sol·licitar-s'hi des d'aquest dijous en oficines de la Seguretat Social, de Correus i d'Estrangeria fins al 30 de juny d'aquest mateix 2026 i s'aprovarà, com deies, aquest dimarts en el Consell de Ministres. Els quatre ministeris implicats en la reforma del reglament mantenen el gruix de la proposta, amb poques novetats tècniques, podríem dir, però amb una cridanera que afecta directament aquí a les Balears. Es deixa fora els apàtrides com a col·lectiu que podria beneficiar-se d'aquesta regularització, la qual cosa afectarà pràcticament de forma íntegra les persones saharauis que varen arribar per mà a les illes durant l'any passat.
Un apunt en crònica de successos, la policia judicial de la Guàrdia Civil, investiga l'aparició de dos cadàvers més a la costa de Formentera. Diumenge, recordem, es va avisar que havia arribat un cadàver a la platja dels Pujols i va ser divendres passat, quan va aparèixer un altre, en aquest cas a la costa d'Escarnatge. Tots dos són homes, possiblement d'origen subsaharià, que volien també arribar a les nostres illes. Segons ha informat la Guàrdia Civil, ara s'està pendent que se li practiqui l'autòpsia. Són les 9 i 9 minuts, nosaltres continuem i, com sempre, en aquest punt fem una petita aturada, un parèntesi per conèixer la reflexió, la frase del dia, que avui, Xisco Nadal, per on passa?
La frase és del poeta i dramaturg anglès John Gay, que va dir que només ens separam per tornar-nos a retrobar.
La frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que un sol...
I de què parla tothom?
I d'avui, Marta, parla d'una imatge ben tendra, la del retrobament de l'astronauta Cristina Koch en la seva cosa, Sadie.
Era rusa i se llamava Laika. ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial.
La tornada a la Terra després d'una missió espacial pot ser històrica, però també molt emotiva. És el que ha viscut l'astronauta nord-americana Christina Koch, una de les protagonistes de la missió Artemis II, després de completar el viatge de 10 dies al voltant de la Lluna. Un cop havien finalitzat aquesta missió i després d'amarar amb èxit a l'oceà Pacífic, Koch ha pogut tornar a casa i retrobar-se amb una de les figures més importants de la seva vida, la seva cosa Nasadi. El moment que han compartit amb tots vosaltres, enregistrat en vídeo, s'ha fet viral a les xarxes socials. A les imatges es pot veure com l'animal cor cap a ella, visiblement emocionat, i no se separa de la seva propietària. Segons ha dit l'astronauta mateixa, aquest retrobament ha estat especialment significatiu per a ella, perquè Koch assegura que la seva cosseta li ha ensenyat molt sobre el suport emocional, una ajuda que, ha afirmat, no s'esperava que fos tan útil quan era a l'espai. El vídeo ha generat milers de reaccions i comentaris arreu del món, que ja que mostra aquesta cara més humana i quotidiana de la primera dona que ha orbitat la Lluna, perquè després de fer història a l'espai, també hi ha moments que només es poden viure amb els peus a terra. Com a bones pet friendly, companyes, què vos sembla aquest retrobament terrestre? No sé si vareu plorar molt, si tot d'un que ho vareu veure, vareu anar abraçat un esteu Dobby i ella i na Marta en el seu pitxi. Com va anar tot?
Idò, mira, bé, d'entrada he de dir que Sadi, no, no, sa coseta, s'ha convertit en una laica, no?, que va passar de ser una coseta normal a una estrella universal, no?, com de sa
tot
cançó.
Que en Sadi no la van enviar a morir l'espai, petitona.
No, no, petitona meva. Jo t'he de dir que, igual que tu, na Marta Grau va compartir en jo aquest vídeo, perquè supos que com a bona pep-friendly que és, sí, volia compartir aquest moment, i jo he de dir que jo me sent molt na Cucs,
na
Cristina Cots, perquè jo cada dia que arrib, el meu canet me fa això. I per jo és el moment més entranyable del dia. I no posis aquesta cara, perquè...
No, però és que estàs tot el dia explicant lo mateix i arriba un moment, clar, els oients
no ho... Però si has plantejat el tema tu, fins
sí,
i tot.
Sí, ho sé, però aquests oients no ho saben, però jo cada dia escolto aquesta conversa. I ahir, quan vaig entrar dintre nostra, en Dobby, i l'altre, i en Pitxi, ara ja m'escriu cosetes com si fos un jeroglífic, m'escriu coses a separat i me diu, hola, Marta, arriba un moment que sou
aquesta
un poc pesades.
Aquesta literatura que hi poses, la poses perquè vols, perquè no
es veu. No és literatura, és realitat. Jo no en gamma, ja, Balears. Jo m'adec en aquest públic i jo els hi conec sempre la veritat i esteu molt enamorades de ses vostres, dels vostres animals de companyia.
Això només ho entenen les persones que ara mos escolten i mos veuen que tenen animals, que els estimen, que formen part de la família, perquè si no, és que és vera, no... Una
no
part de
no
la teva ànima roman dormida fins que tu no tens un animal a casa teva, fins que no estimes un animal, i això ho saben.
I
saben que és bé el que estic
tota
dient.
Sa vida acceptar aquest axioma, ses coses com són.
És que més, tu series un client potencial, un propietari potencial de tornar boig, en
sèrio. Sí. Jo ara me sent molt identificada amb això que diu en Xisco, però saps allò que dius, jo mai faré allò, jo mai faré això, jo mai me veuré en aquesta tesitura, i de t'hi veus.
No hi ha res pitjor que un convers. Perquè, clar, heu de sobreventilar.
Un exfumador.
Clar, i heu de sobrerepresentar que sou enamorades dels animals.
Jo crec que tu ets típic, que de sobte no t'agraden, però te toquen escoret amb un quissonet petitó i trabuques.
Podria passar.
No series el primer ni el darrer. Podria passar.
No ho descart. Si qualque dia me veus passejant amb un quissó vestit d'astronauta, perquè jo si me compro un animal, o si me conno, si adopto un animal, serà per desfassar-lo.
No s'han d'humanitzar els animals.
Jo l'humanitzaria.
Però no has escoltat el nostre veterinari.
A mi m'és igual.
Que a més s'empagaixen i tot, no? Quan duen vestidats i coses d'aquestes que no els hi agraden.
Jo seria el típic pare animal que
I tu aniries a conjunt amb l'animal. Aniries a conjunt d'astronauta, sí, també, sí, sí, no? De Cristina Cox.
Jo t'he dic una cosa. En el cas d'una Cristina no han estat massa dies i és lògic que li faci una festa, però a vegades passen mesos i fins i tot anys, i els cans se'n recorden perfectament de les persones i tornen a fer una festa. I això també ho saben les persones que coneixen el món animal de prop, que tenen aquesta memòria. Ara estem compartint aquestes imatges, les podeu recuperar a la carta, perquè són precioses, com l'astronauta arriba a casa seva
i
li fa una festa.
I confirmant que és la Cristina Koch, perquè ja saps aquesta llegenda urbana que diu que pot ser que quan te'n vas a l'espai no tornes tu, sinó que torna un doble alienígena, que ha molta teoria de la conspiració. Però si és que
la
reconeguda i l'ensuma i sap que és ella, és que no és un alien.
Amb la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, Cata Jaume, Alejandro Rubio, Yolanda Ruiz a la producció, juntament amb Liam Brennan, nosaltres encetam aquesta jornada de dimarts.
De divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
No, i 16 minuts. Comença la nostra tertúlia, el repàs als temes de l'actualitat. Avui saludam des d'Eivissa Juanan Torres, bon dia.
Què tal? Bon dia, companys.
I aquí els estudis de Palma, també els periodistes Necane Don Blas, bon dia.
Hola, bon dia.
I Pep Maria Aguiló, bon dia.
Bon dia.
Avui el Consell de Ministres aprova el Real Decret per la regularització de la situació de 500.000 de persones migrants que viuen sense documentació, sense papers aquí a Espanya. Amb la norma ja es preveu donar permís de residència, de treball. De moment hi ha una data fixada en el calendari com a termini màxim, que seria el proper dia 30 de juny. És un tema que hem abordat en moltes qüestions i que a més crida l'atenció perquè deixaria fora els apàtrides, no?, com a col·lectiu, i això vol dir que afectaria totes les persones que arriben en embarcacions aquí a les Illes Balears. Deixaria de banda aquesta qüestió, els apàtrides en concret. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha explicat que fan feina en línia al Consell d'Estat, un òrgan que ha emès un dictamen que inclou 7 punts i entre les recomanacions hi ha la de tenir més control sobre els antecedents dels migrants a regularitzar, sobretot si tenen antecedents, en aquest cas, penals. És una primera valoració que fem amb els nostres companys avui. És un dia important respecte a aquesta passa endavant, la regularització número 7, i se fa després de 20 anys de l'anterior, Necane.
Sí, yo creo que es una buena noticia, porque me parece que es aflorar algo que tenemos. O sea, es decir, estos inmigrantes no han llegado, no van a llegar de ayer para hoy, están aquí. Están aquí, están trabajando. Y cuanto en mejores condiciones trabajen y mejores garantías de estar aquí, mejor serán. Se calcula, las cifras más, yo creo que son bajas, se calcula que aquí se regularizarán unos 10.800, que son los que ya tienen una especie de permiso por arraigo, o peticiones de permiso por arraigo, mejor dicho. Yo creo que las cifras terminarán siendo probablemente el doble. En la última regularización que se hizo fueron casi 30.000, y esto supuso unos beneficios extra para la Seguridad Social, o sea, beneficios, una entrada de ingresos que antes eran dinero negro, dinero uh-huh. negro, pasamos del dinero negro a dinero que cotiza en la Seguridad Social y que crea riqueza, por lo tanto, en Baleares, eran unos 53 millones hace 20 años. Por lo tanto, igual ahora pueden ser el doble. Es decir, a mí me parece que es una buena noticia en todos los sentidos. Gente que ya está aquí, que ya vive aquí, que ya necesita atención sanitaria, que ya necesita una vivienda, que ya necesita recursos, que ya tiene coches, claro. Que ya están aquí.
Porque hablamos de 5 meses de residencia, como mínimo.
Igual lo de los 5 meses, o sea, se podría discutir el tiempo que llevan aquí viviendo, eso puede tener discusión, yo entiendo que haya gente que le bazca poco, a mí no. A mí gente que ya está viviendo aquí, lo que creo que hay que hacer es que salgan de esta economía sumergida, salgan de este submundo oscuro, en el que no son ni ciudadanos, ni tienen derechos, ni tienen obligaciones, pero viven. Por lo tanto, a mí me parece que es lo que hay que hacer.
Per què creus que ha generat tanta polèmica? Hem fet una primera valoració. De fet, molts d'economistes ho valoren positivament, sobretot per el tema de l'economia submergida, a la qual tu has fet referència. Tot així, és veritat que és una mesura que ha duit molta polèmica, Juan, en les darreres setmanes.
Sí, evidentment, el tema de... d'immigració, i evidentment una regularització com aquesta sempre du la polèmica enganxada, no? I aquesta no podria ser menys, però bé, jo recordaria totes les institucions i altaveus que donen suport en aquesta regularització, començant per l'Església Catòlica, seguint per tot el món empresarial, tot el món social que està d'acord, no? Només a ser per qüestions polítiques, hem sentit algunes veus discrepants, no? Sobretot Vox, també hem sentit el Partit Popular, que tampoc hi acabava d'estar d'acord en certs aspectes, però com bé comentaven en Icana i també ho havíeu posat damunt la taula, evidentment és gent que ja du temps aquí amb naltros, que no se n'anirà, perquè ja molts tenen feina, evidentment feina, diguem-ne, negra, i que evidentment això aflorarà tenir els papers, ja es podrà començar, ja podran començar, per exemple, també a pagar impostos, vull dir, a regularitzar la seva situació i a ser un mes des que ja estem aquí fent feina i convivint amb naltros. Vull dir que això jo crec que és positiu per a tots, i bé, l'únic però no és aquest tenir antecedents penals, que no és el mateix que tenir antecedents policials, no? Això sí que hi ha veus discrepants que els agradaria que això s'endurís, fos més restrictiu, que no només fossin antecedents penals, sinó que fossin antecedents policials per acotar un poc més la regularització.
Pep Maria, hem fet una primera ronda de valoracions. Per què podria generar polèmica? Per què creus que hi ha veus discordants al respecte? Quins creus que són els punts que poden generar conflicte o incertesa d'aquesta qüestió que, com hem plantejat, és positiva en el sentit que ajuda a moltes persones que fa més de 5 mesos que resideixen aquí i que també podria contribuir, com apunten alguns analistes, sobretot a l'eliminació de tota l'economia submergida que existeix i que a partir d'ara podria deixar d'existir.
Jo aquí veig dues parts independents però relacionades. Per una, jo crec que fins ara no s'han posat els mitjans per poder regularitzar totes aquestes persones. Si s'adapta el límit a les 30 de juny, ja hi ha les primeres veus que diuen és molt just. Jo crec que fins ara pot canviar, però hi haurà molta més feina i de moment no s'han posat els mitjans. I després jo crec que és una mesura positiva, ho han dit molt bé en Anecane i en Juanfran, però jo som un poc més pessimista. Crec que hi ha, des de fa molts anys aquí, gent d'aquí, espanyols, que fan feines amb economia submergida i mai han sortit de l'economia submergida i mai no sortiran perquè no poden pagar s'està, perquè no poden pagar s'impots. I més o manco viuen, perquè tenen targeta sanitària i per tal. I jo, desafortunadament, crec que això és bo, però moltes d'aquestes persones immigrants que estan a l'economia submergida seguiran a l'economia submergida perquè el nivell impositiu és altíssim i no poden pagar. I si estic equivocat, vendré un altre dia i direm estava totalment equivocat, però crec que l'economia submergida era, no diré,
sí,
un
no
problema.
Si no creus que sigui la solució, per l'economia submergida, en certa manera, que pot ajudar, que pot contribuir, però que seguirà existint.
Jo crec que sí, és una solució, perquè ara sí que podran anar al metge si no estan bé. Si el tema de l'escola estava complicat pel seu fill, és a dir, sempre ho dic com a molt bo, però justament l'economia submergida crec que no. Seguirem com du Espanya dècades, però bé, és una opinió molt...
Sí, jo també crec que, jo coincido con Pep Maria, la economia submergida no va acabar perquè, efectivament, com ell diu, hi ha molta economia submergida, incluso de residents con nacionalitat espanyola, alemana,
sí,
no
sí,
solo
sí.
Colombianos, quiero decir, també hi ha mucho alemán que aquí hace muchos negocios en B. Y hay grandes locales que se alquilan y desalquilan y ahora lo coge y ahora lo que... Y tienen toda la pinta de que aquello está para blanquear dinero, así de claro lo digo. De todas formas, a mí de la regularización me ha llamado mucho la atención que queden fuera los apátridas.
Exactamente.
Que es como el doble abandono de Pedro Sánchez hacia los saharauis, ¿no? Porque apátridas aquí prácticamente los únicos que debe haber en España... Són saharauis i esto afecta...
Saharauis, exactament. O sigui, afectaria totes les persones que han arribat en embarcacions, per exemple, gran part d'aquelles.
No, però els que llegan en batera tienen una nacionalidad, són argelinos, són marroquís, són senegaleses, són de Mali. Los que no tienen nacionalidad son los apátridas, los saharauis.
Que seria l'únic col·lectiu que afectaria.
Efectivamente, esto es lo que me ha llamado muchísimo la atención, que este doble abandono de Pedro Sánchez hacia el Sahara, que no lo entiendo, yo espero que esto sea un error y que se corrija, porque Juan tiene, seguramente tendrá más información, pero en Ibiza hay un colectivo de saharaui que son particularmente esta gente que está viviendo en poblados chaolistas que los van desmontando y se van yendo, van migrando, van cambiando, se van moviendo de un poblado chaolista a otro. Me llama la atención. Yo no sé si es un error, pero desde luego intencionadamente dejar fuera a los saharauis ya me parece la doble traición de Pedro Sánchez hacia el colectivo saharaui, hacia el pueblo saharaui.
Y yo se pregunto, que no te había contestado, que me había de fet, yo creo que se segueix demonitzant en part els immigrants i jo diria ja està bé, ja està bé. I sobretot una formació en concret, però ja està bé. Els problemes, si venen, seran d'un altre nivell d'infraestructura, no per una persona sigui espanyola o colombiana o alemanya. I bé, més volia dir això.
Juana, un poc respecte a aquest matís, no?, que serien els apàtrides, i sobretot ara que Nenecana feia referència a Eivissa com a illes, no?, Eivissa i Pitiuses, perquè precisament avui que feien referència a la trobada de diferents cadàvers, a l'arribada de barques, no?, de les darreres setmanes, no deixant de banda tampoc que hi ha dues encara desaparegudes, de les quals no se té pràcticament rastre, o sigui, no deixa de ser un drama humanitari, que aquesta llei no contempli aquest punt en concret. Què en penses, Juanan?
Bé, és una sorpresa, no? Ja, com comentava Nene Cane, sorprèn que, evidentment, el Partit Socialista, sobretot, que sempre ha estat un partit, una formació que ha donat suport a les pobles saharaui, posi o aprovi aquesta mesura de que els apàtrides no podran regularitzar-se, no? Evidentment, això afecta de ple en els saharauis, uns saharauis que a la nostra illa, bé, n'hi ha molts han arribat en pastera, d'altres per vol directe també, i que estan aquí treballant entre nosaltres com uns més. Això, ells el que diuen, com deia Benene Cane, estan convivint amb nosaltres, estan acostumats en el seu mode de vida, no?, en els campaments com a Tinduf, i aquí també el que fan és això, viure, estan en tendes de campanya, davall de ponts, o estan amb aquests assentaments d'infrahabitatges que molts d'ells pronta hauran d'abandonar, perquè a final de mes, com bé sabeu, ja es durà a terme aquest desnonament de dos importants assentaments aquí a la ciutat d'Eivissa.
Són les 9:27, si me permeteu, escoltem el bisturí a la ràdio, fem una petita pausa escoltant també alguns consells publicitaris i tot una reprenar amb el repàs als temes de l'actualitat d'aquest dimarts, dia 14 d'abril, aquí, al dia.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia de hoy es simple, es administrativa y la anunciamos desde aquí por decreto. Ya tenemos escudo administrativo. Se llama IB Digital. Proens facilita las gestiones y la ciberseguridad con la administración. Lo que se ha venido en llamar coraza digital en los grandes titulares del día. No es seguramente comparable a un paseo lunar de ida y vuelta, pero lo parece hacia una administración del siglo XXI. Una ida sin vuelta atrás. Una agencia que concentra más de 400 empleados públicos orbitando alrededor del invento. Revolución que se anuncia sin ser tan contundente como la del trumpismo estrechando Hormuz hacia adentro, ni como la cúpula de hierro de Israel frente a sus contenciosos con Irán, pero siendo un plan que culmina la escalada iniciada desde la misma promesa electoral que hizo a sus votantes: liberar la administración, adelgazarla y hacerla resolutiva para las personas, físicas y químicas, que diría aquel. Lo que empezó aprobado como ley de simplificación y racionalización de la administración en el año 24, se corona hoy no solo como voluntad de promesa cumplida, sino con deseo de cumplirla. que igual que la justicia es justa porque ajusticia a tiempo, la administración administra porque el administrado se siente administrante, parte del proceso, beneficiario como mínimo de una interacción fácil, rápida y segura. La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y los nuevos procesos harán el resto. La idea de haber terminado con esa batalla permanente, que es guerrear con una administración trasnochada. Y ya mañana, siempre fácil, más.
Són les 9 i mitja en punt i encara no han parlat del cas Mascaretes. Recordem que la setmana passada varen fer un seguiment, sobretot perquè cada dia hi havia novetats respecte del judici, un judici que s'allargarà fins pràcticament la totalitat del mes d'abril, fins a finals del mes d'abril. I si fem referència a la jornada prèvia, la d'ahir, tenim nous ingredients per poder debatre. En aquest cas, Patricia Oriz, recordeu, exdona de Koldo García. Si vareu tenir oportunitat d'escoltar els àudios, era cridaner com ella explicava que no se reconeixia ella mateixa, una cosa així, no? Que els missatges que escoltava com que no anaven amb ella ni la vinculaven presumptament en la gestió de dobbers de procedència delictiva. Aquest és un repàs molt ràpid, no?, de les darreres declaracions d'un judici que no deixa de deixar titulars, no?, per tot arreu i que posen el punt de mira el funcionament de la política espanyola com a tal. Una primera valoració de la mà dels nostres tertulians, que en aquest cas comença per Necane, qui me deia que, just a micro tancat, que seguir aquest judici en directe, jo crec que no deu ser per als periodistes una oportunitat d'or, no? Perquè és complicadíssim, primer, perquè ja els mateixos que han viscut aquest judici de prop costa tenir totes les ramificacions, tot l'esquema mental, no?, de lo que suposa aquest judici tan ample i que, evidentment, també ens vincula a nosaltres com a illes de forma molt directa. Te demano primer per aquestes darreres declaracions, quan diu l'exdona de Koldo que no van amb ella.
Sí, ella dice que no se reconoce ni en los audios ni en los WhatsApps, porque ella no escribe así, ¿no? Entonces, yo no sé si es que ella es Cervantes o no sé si tiene un... Porque para no reconocerse en un WhatsApp, no, yo sí no escribo, ¿no? En un WhatsApp, que dices, Dios mío, en fin. Pero bueno, a mí me abochorna profundamente. O sea, yo estoy siguiendo este juicio con retazos de los que no os cuentan los periodistas, evidentemente no lo estoy siguiendo en directo, y estoy escuchando cosas que me producen una profunda vergüenza. Y creo que los periodistas que están allí, bueno, y los jueces ya, y los abogados y todo el mundo, deben estar completamente avergonzados de escuchar lo que es la indecencia que se está escuchando allí. De todo lo que se está escuchando ahí, prostitutas, contratos irregulares de amigas del ministro, enchufadas, ellas mismas que dicen, yo no soy consciente de que era enchufada, iba a la biblioteca, no iba a mi trabajo, me estaba preparando, trabajaba para una empresa de, no me acuerdo de qué era, iba a la biblioteca a leer libros de lo de la empresa. Pero qué desfachatez y qué descaro y qué sinvergonzonería. Es una vergüenza cómo han estado en serio en un... tan cerca de Pedro Sánchez como ha podido estar gente tan cutre, ¿no? Y aparte de tan ladrona, ¿eh? O sea, no le quito valor al hecho de que han robado dinero público de todos los que estamos pagando aquí impuestos para que se haga vivienda, por ejemplo, estos señores se lo han llevado para comprarse chalets o para contratar a señoritas.
Sí, yo, más allá del judici en sí, hay frases que quedan para la historia. La nostra història de judicis, que comença a ser ja bastant ampla, i el no me reconozco quedarà un poc com el no me consta, no me acuerdo, yo confiava en mi marido. Un dia se farà un llibre d'aquest, de les 100 frases més famoses de los juicios de España, i aquest és el no me reconozco. I jo estic d'acord. En qualque moment tots hem escrit un WhatsApp on dic qualque cosa, no, tenia febre, no estava bé, no estic segur, però ella me sorprèn que no se reconeix.
Juanan.
Jo em preguntava, no?, que si sa mà dreta de Pedro Sánchez era capaç de fer això, quanta gent hi deu haver totes les administracions endollada d'aquesta manera, no? Amics, amigues, parelles, exparelles, que deuen tenir un sou públic sense fer res, sense ni menys anar a treballar, i només de pensar-ho un s'assusta. D'altra manera, escoltar com una empresària diu obertament que, bé, que ell anava duent sous en metàl·lic a la seu d'un partit polític també fa feredat, no?, un poc. Com i pensar que això pugui ser el dia a dia d'un dels partits polítics aquí en el nostre país, la veritat és que dona molta por de com de podrit estar o pot estar el sistema de polític aquí a Espanya. I això només és el que sabem, que encara de moment en aquest judici encara no han declarat les persones, els acusats principalment, i encara podrien sortir molt, encara esperam, no?, que puguin sortir moltes
més coses. Esperes nous titulars, home, és evident, queden encara setmanes de judici per davant, però alguna vegada sí que heu comentat, crec que va ser Necane, que va dir: tot i acabar el judici, tot i que se desenvolupi la trama, encara hi haurà tal vegada algunes preguntes sense resposta, encara mos faltarà esclarir alguns punts en concret, com per exemple, crec que recordar que vas dir com va començar tot, no? L'origen.
Bueno, en este juicio está claro que ya no lo vamos a aclarar, pero no sé si hay juicios posteriores, porque claro, hay otras investigaciones relacionadas con el caso Coldo. También tenemos el caso Cerdán ahí, que Cerdán... perdón, salió de la cárcel, pero lo de Cerdán me parece más serio que este, o al menos menos cutre. O sea, eran ladrones de guante blanco. Estos eran ladrones con cutrerío. No sé qué puede llegar a salir. Ahora parece claro, ahora ya creo que parece claro que la investigación que afecta a Baleares no se va a investigar, por decirlo de alguna manera. En estos momentos creo recordar que la Fiscalía Europea abrió una investigación porque las mascarillas se pagaron con fondos europeos, pero no sé en qué punto, tengo que reconocer que hace tiempo que no he escrito este asunto, entonces no sé en qué punto se encuentra esta investigación europea, pero sospecho que de aquí, de este juicio, nos vamos a salir sin saber cómo empezó, por ejemplo, el caso Mascarillas aquí en Baleares, que de hecho fue el embrión que destapó después todo este desastre que estamos viendo ahora en directo.
Què penseu d'altres qüestions? Deixem de banda el cas Mascaretes, que segur reprendrem aviat, no?, perquè no ha acabat ni molt manco, per parlar-vos en aquest cas d'educació, amb novetats. El Parlament aprova previsiblement avui la llei de creació de la Universitat de Mallorca, aquí ens referim a un nou centre d'estudis privat impulsat per ADEMA. L'executiu de Marga Provenç ha recalcat que la màxima prioritat és la universitat pública, però el portaveu Toni Costa deia que perfectament hi poden conviure pública i privada. Ens referim a un nou centre. De moment no se sap encara quan se podran començar les matriculacions, però és una primera passa. Pep Maria, respecte a aquest nou centre que complementa tota l'oferta educativa i respecte també les declaracions del portaveu Toni Costa, que deia que poden conviure pública i privada, on han de focalitzar els esforços?
Jo crec que s'haurien de focalitzar sobretot a la universitat pública, perquè de fet sempre falten recursos, sempre, i se necessita més, i la nostra, per exemple, en ciència, jo crec que comença a ser una universitat reconeguda. A priori es va una nova universitat, sí, però les públiques s'haurien de guanyar dos vegades si fos possible, però si no en guanyen no passa res. I les privades, si tenen tot el seu dret, volen guanyar, i volen guanyar bastant de dos vegades. Això, quina relació té la qualitat de l'ensenyament i les carreres que se podran, o els graus que se podran estudiar? Dic, en principi, bé, però genera certes incògnites, no necessàriament negatives, però a dia d'avui, no sé com ho veig.
I Juanan, quina és la percepció davant la creació de nous centres educatius, si complementen també la proposta educativa actual, que suposen?
Evidentment no seré jo que estigui en contra, no?, de la creació de nous centres educatius. Jo crec que quan també és oferta i millor sigui s'oferta, molt millor pels estudiants de les Illes Balears. Ara bé, evidentment els esforços del govern balear i de les administracions públiques han d'anar dirigits a reforçar tot el possible la universitat de les Illes Balears, no? És fer-la millor, és dotar-la de més carreres, si pot ser, de millors professors i de més recursos perquè els estudiants d'aquí, els que tenen menys recursos, els que possiblement no puguin accedir a una universitat privada com que serà la Universitat de Mallorca, doncs puguin fer-ho a la Universitat de les Illes Balears, no? I que la gent, la gent que vulgui millorar i que vulgui tenir més estudis i, per exemple, no pugui sortir fora de les nostres illes, pugui fer-ho tant a Eivissa com a Menorca com a Mallorca, no? I tenir una universitat puntera com ha d'aspirar a ser la UIB.
Complementa, idò, la reforma o la manera d'educar, la proposta educativa seria com un complement, de Cane?
Bueno, hay que tener... Hombre, un complemento sí, yo creo que tendría que ser la universidad pública la que ofrezca todos estos grados, todos los que ya existen y los nuevos, y creo que la Universidad de Baleares tendría que hacer un redireccionamiento de algunas de las carreras que se están impartiendo, porque la teoría es que hay mucho grado para elegir, pero ahí al final tanto grado, igual sería mejor menos grados y más especializaciones de máster, pero quiero decir que a mí me da la impresión de que Marga Provenç ya tuvo toda y hizo una declaración de intenciones cuando a principio de legislatura la consellería se llama Consellería de Educación y Universidades, ¿eh? Ella ya, la consellería se llama Consejo de Educación. Aquí ya hay una universidad privada, que es el CESA. Ahora viene ADEMA, pero es que también viene San Pablo CEU. Entonces, cuidado, porque el gran debate que hay con las universidades privadas es que no estoy diciendo que sea el caso de la que hoy se aprueba en el Parlamento. Quiero que quede claro de antemano que no estoy hablando de la que hoy se aprobará en el Parlamento, pero algunas de estas universidades son chiringuitos. Así de claro lo digo. Son chiringuitos en los que van, o sea, se compra el título. Gente que tiene dinero y no tiene capacidades va a una universidad privada y pagando un dineral al final le dan el título. Es así, no nos vamos a engañar. Entonces, ¿cuál es el papel social de la universidad, que tiene que tener un papel importante? Yo creo que el central tiene que estar en la universidad pública. En principio no tengo ningún recelo a la creación de esta nueva universidad, pero cuidado con la proliferación de estos chiringuitos universitarios, que al final es un colocadero de titulaciones a gente que no se la merece.
Faig una ronda ràpida abans dels anuncis sobre noves xifres, en aquest cas de pujada, malauradament, perquè ja tenim xifres de l'índex de preus de consum. Puja el 3,6% aquí a les Illes al mes de març, la seva taxa interanual. Estem parlant de 1,4 punts per damunt de la taxa del mes anterior de l'any passat, segons aquestes xifres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. On més han pujat els preus a les Balears respecte a l'any passat? Parlam sobretot de restaurants, de serveis d'allotjament, també parlam de vestit, de calçat, en aquest cas quasi un 5%, begudes alcohòliques, tabac, transport, assegurances, serveis financers... El que crida l'atenció d'aquest increment de 1,1 punts en la taxa interanual és que és el major des del mes de juny de l'any 2022. Recordeu quan la inflació va escalar del 8,7% al 10,2%. I, evidentment, que aquí ha tingut a veure la pujada dels preus dels carburants. Home, és una nova pujada la qual feim front dins un context, Juanan, d'incertesa econòmica, de conflicte per l'Orient Mitjà, de pujada de preus... de pujada de preus de l'habitatge, després en parlarem també. Com ho interpretam?
Bé, una pujada que ningú sorprèn, no? Perquè tothom clar, que estigui acostumat a anar a comprar ja haurà notat a la seva butxaca. El que estaria bé és que també ho notàs a final de mes a l'hora de cobrar el seu sou o a l'hora de cobrar la seva pensió, no? Que pujàs per l'estil. També el sou que percep darrere més. Malauradament això no està passant i bé, les butxaques que no poden omplir-se ho acaben notant, moltíssim. I això, evidentment, priva moltes famílies, a molts de Balears de poder anar a comprar el que ells voldrien, no? I al final s'han de conformar amb el que és més barat per poder arribar a final de mes i pagar, sobretot, un lloguer, que és el que és tant per cent que més se n'endú a final de mes les despeses a una família.
Encara preus més cars, Pep Maria.
Sí, i crec que pic, ja ho enxeran, no sé, si vols també, que efectivament ara el lloguer és la prioritat, i si una família o una persona Abans comprava galletes i pa i mil coses. Ara només compra, si pot, l'essencial. O va, les coses de la fama, certes entitats socials, i això és molt mallorquí, pensant que ningú el vegi i tal perquè se sent avergonyit. I el que hauríem d'estar avergonyit de vegades és com a societat, com les macroxifres, si és cert, són de creixement, i ara en inflació i altres dades estem en una situació estranya d'un llindar de pobresa o de milers de famílies que estan en una situació de preocupació i fins i tot per comprar menjar. No?
És una pujada considerable, la major des del 2022. Sí que és vera que era de preveure, perquè tots sabíem que després del que havia passat, en aquest mes s'hauria reflectida aquesta pujada, però no deixa de ser cridanera.
Claro, es que en 2022 subió por la guerra de Ucrania y ahora sube por los disparates de Trump.
Exactamente.
Porque este señor, en fin, quiere jugar a los juegos del hambre y entonces nos está haciendo sufrir a todo el mundo. Perdón. Hay que tener en cuenta otra cosa, que como siempre, en Baleares suben más los precios que la media española, porque la subida en toda España es del 3,4 y aquí estamos en el 3,6. Y si no se hubiera bajado el IVA de los carburantes, como bajó Pedro Sánchez, que es una medida que ahora cuestiona la Unión Europea, por cierto, porque el IVA es único para Europa, y ahora la Unión Europea dice, cuidado, no se puede hacer esto así a las buenas, si no hubiera sido así, estaríamos cerca del 4% y pico de subida. Y la subida del IPC, ya lo he dicho muchas veces, no es que suba el UPC, directamente es una bajada de sueldo. Directamente pierdes poder adquisitivo, por lo tanto tu sueldo baja. Una subida de los precios es una bajada de sueldo, en unos sueldos que ya son aquí muy lamentables y muy condicionados por la vivienda, como decían antes mis compañeros. Yo creo que es una muy mala noticia y ojalá alguien en Estados Unidos de una vez por todas se enfrente al espejo de Donald Trump y diga qué está pasando aquí. Porque Donald Trump ganó las elecciones con mentiras, porque él dijo no iremos a... Muchos votantes de Estados Unidos le votaron por unas circunstancias que ahora mismo no está cumpliendo y está siendo el gran desestabilizador mundial y creo que ya ha llegado el momento, ojalá, llegue el momento de que alguien en Estados Unidos diga basta ya, porque si no este señor todopoderoso que se cree Jesucristo pues ¿a dónde nos lleva?
Literalmente.
Tal qual.
Fa referència a Nikane precisament per una publicació que ha fet on sortia literalment de Jesucrist, ¿no?
Que l'ha retirado, por cierto.
A través de la intel·ligència artificial.
O l'ha retirado que... porque ahora dicen, ¿no?, que él pretendía salir como un médico sanador que cura. Y dice, a ver, vestido de Jesucristo, resucitas a los muertos, madre mía.
¿Tú en recordes quan John Lennon va dir, ¿no?, allò de som més famosos que Jesucrist? Fa...
Sí, va ser
tota una revolució i ara això passa totalment desapercebut, ¿no? Les piulades de Trump, supos que ja mos estem acostumant, ¿no?, a que siguin normal que faci piulades d'aquesta magnitud i d'aquestes característiques. Són les 9:47. Uns consells, seguim repassant l'actualitat aquí al dia.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca. Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 49 minuts. Continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, fent el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts, d'aquest dia 14 d'abril. Moltes vegades, i comença ara per en Juan Antorres, que ens escolta des d'Eivissa, han posat Eivissa com a referent, sobretot a l'hora de detectar anuncis il·legals. Ho record, perquè fa poques setmanes s'havien retirat una gran quantitat d'anuncis per de tal manera poder controlar aquesta oferta il·legal. Ara parlem d'un acord entre el Consell de Mallorca i l'entitat Airbnb, que ha permès retirar, en aquest cas, més de 8.000 anuncis d'habitatges turístics il·legals des de la seva posada en marxa. Aquí tenim un dubte. Si és que, en realitat, aquestes xifres, tot i ser molt altes, són suficients? Són anecdòtiques? És un bon començament? Hi ha habitatge il·legal que s'escapa d'aquestes plataformes i que tal vegada no podem controlar? En tot cas, com valorem aquests acords entre, en aquest cas, entre el Consell de Mallorca i entitats com Airbnb? Perquè, sens dubte, sí que eliminen una gran part d'aquesta oferta, Juanan.
Evidentment, jo crec que són bones notícies, no? El fet de que hi hagi tants anuncis que s'hagin eliminat. Evidentment, són moltes places turístiques que ara mateix no estan en el mercat, i això per la sostenibilitat de la destinació, en aquest cas de Mallorca, és molt bo, no? Perquè això suposa que menys gent a les carreteres, menys gent a les platges, i això tant pels turistes que s'allotgen en establiments reglats com pels propis residents de Mallorca, és positiu. Aquí a Eivissa heu vist que érem l'estiu passat, que es llevaren d'aquesta mateixa plataforma d'Airbnb, es llevaren 15.000 places amb aquests anuncis, i això va repercutir de manera positiva, de fet, en els establiments reglats, hotels i apartaments, l'ocupació va pujar, és a dir, que molta d'aquesta gent es va decidir, com que ja no trobava allotjament en aquests pisos o cases que s'anunciaven il·legalment, varen optar per lo legal, i molta gent doncs no va venir, com que no va poder trobar aquests anuncis, ja no va venir. Això va suposar, evidentment, per supermercats o per restaurants vàrem tenir una baixada de clients, però, d'altra banda, aquí va venir menys gent, i per residents i per turistes també va ser positiu.
Molta gent vincula la pujada de preus de l'habitatge en general, de l'oferta hotelera, etc, amb els anuncis il·legals. No sé si vosaltres trobeu aquest vincle o no. Molta gent diu que gran part de l'oferta il·legal ha estat la que ha condicionat aquestes pujades de preus.
Sí, jo crec que hi ha un lligam. Que hi ha molt de factors, aquest seria un, l'altre que molta gent diu ara és un bon moment i vendré, o que tenia una escala, diu, la llogaré. Sí. Això que se diu és un topi, però jo crec que és la tormenta perfecta, excepte perquè de pagar un lloguer o una hipoteca, de que s'han juntat diferents elements en la nostra contra, com a ciutadans, i aquest seria un.
Sí, yo creo que tiene una influencia directísima en la subida de los precios del alquiler, vamos, no me cabe la menor duda. Y es verdad que el fenómeno comenzó siendo como una... todos ganamos del turismo, ¿no? Al principio era, ¿no? Oye, ¿no? Los promotores de este tipo de iniciativas dicen, no solo tienen que ganar los hoteleros, ¿por qué nos tenemos que beneficiar todos del turismo? Vale, está muy bien, pero es que si yo no puedo montar una carpintería metálica en mi casa, tampoco puedo montar un hotel. Es que es así. A ver,
Totalmente, sí.
Voy a montar una carnicería en mi casa, no de una carpintería, una carnicería, y que al octavo empiecen a subir gente a comprar las pechugas de pollo, pues no, no se puede. No, ¿verdad que no se, sí, es sí. un absurdo?
No, es un ejemplo, claro, pues, literal.
Pues es así.
Alerta que Nene Cane acaba de donar una idea y me dirás, escolta, es una opción de economía sumergida, justamente, ¿no?
Pues esto no se puede hacer. Está claro que tiene un vínculo directo con la subida del alquiler, de los alquileres y de la vivienda, porque estas no sé cuántas plazas, porque hay dudas de si las 8.000 que dijo Llorenç Galmés no se pasó un poquito. Que no hace falta, a veces las buenas noticias no hace falta exagerarlas.
O que igual son tantas, es que yo ya tengo un dubte respecto al baile de cifras.
Claro,
porque
son 8.000
igual desde... sí que es 8.000 porque tenía moltíssimes més, o sigui, no sé cómo interpretarlo.
Son 8.000 desde el 24, desde el año 24 son 8.000 que efectivamente han desaparecido de la plataforma. Pero desde junio, que dijo él, del año pasado, son la mitad. Bueno, no sé, a veces nos ponemos ahí estupendos y una buena noticia pues se te cae porque exageras. Pero bueno, es igual, es una buena noticia. Es una buena noticia que han desaparecido casi 4.000 o 8.000, me da igual, 8.000 en dos años, 4.000 en uno, anuncios ilegales de este tipus de plataforma.
5 minuts, manco, 4 i busques per abordar un altre cas que afecta directament els nostres dirigents polítics. Abans que parlaven del cas Mascaretes, aquest afecta directament el president del govern, Pedro Sánchez. El jutge Peinado ha tancat ja la instrucció del cas per la seva dona, Begoña Gómez, i ordena el processament de la dona del president espanyol per 4 delictes, recordam que eren malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca. Tot apunta que podria ser un jurat popular. Ara bé, la pregunta és de quina manera afectarà això directament al president, al govern espanyol, com acabarà aquesta qüestió tan delicada i tan complicada per Maria.
Partint, i sempre ha de ser així, però més que mai, de la presumpció d'innocència, per tant hi haurà un judici, tot apunta que la dona del president s'haurà la banqueta dels acusats. Ho xerrem l'altre dia, aquest nou govern va venir portant la bandera de acabarem amb la corrupció, basta ja de corrupció. Per cert, com recordaven Edu Colom molt bé l'altre dia, ho va defensar el senyor Ábalos quan era ministre, no? Que s'acabaria amb la corrupció. Com pot afectar? Jo aquí som pessimista, crec que res, perquè un país tan polaritzat com el nostre, encara que ella, que jo no ho vull, jo crec que ningú vol, voti el que voti, que va a la presó, anava a los també, en Cerdán, i que se descobrissin nou casos i tal, el PSOE trauria els seus 120, 130 diputats, i me fa reflexionar que ja m'ha assimilat tant la corrupció, o gent que no influirà, i tant de bo m'equivoqui, no?
Bueno, yo creo que esto hay que ver cómo acaba este juicio, ¿eh? Porque la instrucción del juez Peinado está siendo cuestionadísima por entes judiciales superiores y cada vez muchos pasos que ha ido dando Peinado. Hay que recordar que intentó imputar a Bolaños, ¿eh? Al ministro de Presidencia, y le dijeron no puedes imputar a Bolaños. Yo creo que Peinado igual parece ser que ha ido un poco más lejos de lo que tocaba. A mí me ha recordado algunas instrucciones que se han hecho aquí en Baleares en años nefastos, de oscuros para esta comunidad autónoma que todos recordamos. Ya veremos a dónde llega. De todas formas, el daño reputacional no hay ninguna duda de que está más que hecho. Y creo que la sucesión de escándalos que han rodeado a Pedro Sánchez puede tener un efecto desmovilizador en su electorado, pero el hundimiento que se pronostica del PSOE yo no lo veo, sinceramente, y creo que esto desgasta, porque hará algunos votantes socialistas que se resistan para ir a votar, pero en todo caso lo que hará será activar un poco más a la derecha, si es que necesita más activación, que está bastante activada, en mi opinión.
¿Qué creo que pensará Juanan Torres?
Bé, jo crec que hi ha que esperar el judici, no? El que es mereix na Begoña Gómez és tenir un judici just, i fins que no es demostri el contrari, ella, evidentment, és innocent. Ara bé, a ningú se li escapa que a hores d'ara n'hi ha uns d'una banda que ja han condemnat a Begoña Gómez, que passi el que passi, ells creuran i diran que ella és culpable de tot el que se li imputa i encara una miqueta més, i d'altra banda també n'hi ha, en aquest cas, a la part contrària, que creuen que na Begoña Gómez no ha fet res i que tot això forma part d'un complot, d'una conxorxa de sistema judicial franquista que tenim aquí, o que diuen que encara persisteix en el nostre país, i que ja ella està sentenciada i que la condemnaran perquè és dona de qui és. Bé, jo, que som dels que creu en la justícia, crec que hi ha que esperar que en Begoña Gómez tingui un judici just, i si finalment és condemnada, això hauria de tenir conseqüències en el govern espanyol. No pot ser que a ningú se li escapa que dels delictes que se l'acusa és per la seva ascendència que té amb qui és el seu home, en aquest cas Pedro Sánchez. Vull dir que això hauria de tenir conseqüències a nivell polític, evidentment.
Queden només uns segons per arribar a les 10. Molt agraïda a Nekane Don Blas, Juan Antorres i Pep Maria Aguiló per aquests minuts de conversa, per aquest repàs a l'actualitat. Que tingueu tots tres una molt bona setmana.
Igualment.
Nosaltres escoltem els nostres companys dels serveis informatius i recordeu que ens queden encara 2 hores de programa a través de la ràdio, també a través de la televisió, amb moltes més propostes que compartir aquí amb vosaltres al dia.